Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Georgina García. Joe Biden ha guanyat les eleccions presidencials nord-americanes amb 306 vots del col·legi electoral, els mateixos amb què Donald Trump va obtenir la victòria el 2016. Els mitjans de comunicació del país han confirmat aquest divendres la victòria del candidat demòcrata a l'estat de Geòrgia per primera vegada en prop de 30 anys. El president Donald Trump, que ha parlat públicament per primera vegada des de les eleccions fa una estona, no ha reconegut la seva derrota i ha promès que la vacuna estarà llesta a l'abril. Washington, Jenny Lozano.
Joe Biden consolida la seva còmoda victòria a les eleccions presidencials del 3 de novembre amb 306 vots del col·legi electoral després que diverses cadenes de televisió nord-americanes l'han donat com a guanyador a l'estat de Geòrgia. El triomf del demòcrata és incontestable amb 74 delegats més del col·legi electoral que Trump, però també amb més de 5 milions de vots d'avantatge respecte al candidat republicà. Malgrat això, el president continua negant la seva derrota, difonent a través de les xarxes socials una teoria conspiradora sense proves sobre un suposat frau electoral massiu en contra seva. De moment, cap de les demandes que ha presentat davant la justícia ha obtingut bon resultat. Després de 8 dies de silenci, el president nord-americà ha comparegut aquesta matinada als jardins de la Casa Blanca per parlar sobre l'evolució de les vacunes contra el coronavirus, però no ha fet cap referència al resultat de les eleccions.
Josep Lluís Trapero ja torna a exercir de cap dels Mossos d'Esquadra. El major s'ha reunit aquest divendres amb els comandaments del cos a la seu central dels Mossos a Sabadell i ha comparegut en roda de premsa després de 3 anys. Trapero ha fet crítica i autocrítica dels dies previs a l'1 d'octubre.
I com no em costa, en aquest sentit, rectificar, i com aquests 3 anys que he estat apartat, doncs aquests edificis policials també m'han servit doncs, per reflexionar, per pensar i per intentar créixer en l'àmbit personal, no em costa dir-ho, i en públic, tothom ho podia haver fet millor, i jo el primer.
Trapero encara no ha anunciat cap canvi a l'estructura del cos perquè ha dit encara no ha tingut temps de pensar-hi. Es dona per fet, però, que comptarà amb els seus homes i dones de confiança relegats ara a segon i tercer pla. Gran Canària ha començat el desallotjament del campament d'immigrants al port d'Arguineguín. De les 2.000 persones que hi havia amuntegades, encara n'hi queden la meitat. Es tracta d'immigrants que han arribat a l'illa per mar i que han passat dies sense cap tipus de recursos, abandonats al moll del port. Sentim un dels advocats d'ofici dels migrants.
La situació és penosa, no... Los pobres no... Se ve que muchos están famélicos, pero... Los medios son los que son, la policía lo está pasando tan bien fatal. No hay medios para de ningún lado, vamos, digamos. Esta la situación está desbordada.
L'any que ve es convocaran 10.000 places de metges MIR, infermeria i farmàcia, un 3% més que l'última convocatòria. Les proves s'avançaran el 27 de març per poder fer front a la pandèmia. Els indicadors del coronavirus a Catalunya mantenen una clara però lenta tendència a la baixa. I després del caos de les ajudes a autònoms d'aquesta setmana, el govern anuncia que treballa en un nou model d'ajudes continuades i un mecanisme més àgil que arribarà a més treballadors. Finalment, sí que hi haurà un últim capítol de retrobament de tots els protagonistes de la sèrie Friends. La pandèmia i el confinament havien retardat diversos cops aquest projecte, però finalment serà el març del 2021, un any després del que estava previst inicialment. Esports, David Ubach.
El secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, confirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que dilluns es reuniran amb la Junta Gestora del Barça per decidir com seran les eleccions a la presidència del club. Figueres també diu que la data del 24 de gener es podrà mantenir en funció de com evolucioni la situació epidemiològica a Catalunya. Destaquem també que la Lliga Femenina de Futbol, l'Eibar-Barça, que s'havia de jugar diumenge, s'ha hagut d'ajornar per diversos casos de Covid-19 a l'equip basc. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma s'ha imposat per 1-2 aquest divendres al Barça en el duel entre els dos equips catalans a la Lliga de Futbol Sala. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, Ortigia de Siracusa 5, Barcelona 3 i Terrassa 16, OSC de Budapest 15.
Fins aquí les notícies. Catalunya.
Fa uns dies un oient ens felicitava, bueno, felicitava l'Alfons i el Carles Romero per aquella especial ACDC que va sonar a la finestra indiscreta. La raó era precisament la mateixa que avui ens obliga gairebé a començar una altra vegada amb ells.
Doncs sí, bàsicament que avui surt el nou àlbum, ha sortit, vaja, Power Up, i per tant, com a cançó de fa 30 anys, de la temporada 90-91...
Comencem, com sempre, amb una cançó de fa 30 anys a la finestra indiscreta.
Efectivament, doncs aquest Thunderstruck, no?, el tema principal del disc The Razor's Edge, i que, a més, utilitzem amb un dels separadors de la finestra, per tant, crec que era molt pertinent.
Sí, suposo que l'heu sentit més d'una vegada, no? I us haureu quedat atònits quan el sentiu tantes vegades. O atònit o atònita, perquè això és el que vol dir, no? Thunderstruck, més o menys, no? M'he quedat pa-mau, per entendre'ns? O bé, no, també podria ser la pel·lícula de Darren Ashton del 2004 amb quatre fans disposats a enterrar-se al costat de la tomba de Bon Scott, o bé la pel·lícula de John Whiteside amb un jugador de bàsquet que es diu Kevin Durant.
Kevin Durant, sí, que s'ha perdut tota la temporada per un trencament del tendó d'Aquiles, però l'any que ve debutarà amb Brooklyn Nets.
Bueno, o el videoclip de 5 minuts que va fer David Mallet amb ells, amb els ACDC, a la Brixton Academy of London. A veure, és on van trobar el lloc ideal per fer-ho. Ho podeu visitar, eh? Heu d'anar al 211 de Stockwell Road, a Brixton, i veureu exactament tot allò que surt en el videoclip i que també surt a dues pel·lícules. Nine Songs, de Michael Winterbottom, i Todo sobre mi desmadre. Violeta Covaxis, on eres tu fa 30 anys?
Doncs segurament a l'escola.
I per tant, és que l'ha reconeguda de seguida, la cançó, eh?
Sí, però jo no era fan, eh?
En aquella
edat, no.
Bueno, benvinguda a la finestra indiscreta una vegada més. A punt de començar dues hores de cinema a Catalunya Ràdio, com sempre, amb aquesta energia i aquesta alegria, malgrat tu. Un dia, avui, quan podrem parlar potser amb algú que ens explicarà coses de què passa i passarà amb el cinema. Però tot això serà d'aquí una estoneta, perquè ara ens estem preparant, ens estem fregant les mans, perquè tenim continguts de tota mena, homenatges apoteòsics, muertitos per aquí i per allà, música, cançons, jocs, en fi, totes les característiques de La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Fins a les dues de la matinada, però recordeu que és molt important. De dues a tres, l'audiovisual, i seguim amb aquell supercicle que farem al llarg de tota la temporada dedicat a les bandes sonores, a la música d'Ennio Morricone. Avui no deixarem ni un espagueti al plat. Ja sabeu que, a més, podeu jugar a identificar la banda sonora sorpresa. No és una fantasmada, és senzillament ganes de jugar. No hi ha premi, no hi ha premi. Aquesta temporada no hi ha premi. Però vosaltres sou el premi, perquè, malgrat tot, intenteu demostrar sempre que tenim una oïda monumental. Això serà el començament de la segona part de La Finestra Indiscreta. I, mentrestant, aquí ens teniu a Sílvia Andrés, a Oriol Fidalgo, a Carles Gómez, avui en vindrà a explicar cosetes també interessants de clàssics del cinema, Àlex Gorina, Alfons Gorina i Violeta Covaxis, a qui torno a donar una abraçada d'amor infinit. Violeta?
Una abraçada en la distància, però abraçada.
Abraçada. Sí, senyores i senyors, per comunicar-vos amb vosaltres, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestrasierra. I mira qui ve.
Al fin doy contigo. La tía te busca por todas partes. Angélica, Conchete y Carolina están preparadas para irse. Ve a decir que preparen el coche para la tía. Yo iré a pie. A pie a estas horas. Prefiero pasear solo. Tío, ¿no te sientes bien?
Una escena del Gato Pardo, la música de Las coses de la vida i La piscina. I, Violeta, tu, Alain Delon, si et dic que ja té 85 anys i que els va fer diumenge passat, com què, no?
Que el temps passa, més del que, del que ens pensem, sí.
Ja té 85 anys, Tom Ripley, bueno, a pleno sol, no? No sé quin seria el teu Delon.
Jo em quedaria amb alguna coseta amb Melville.
Silencio d'un hombre?
Per exemple.
Per exemple?
Per exemple.
Bueno, és natural, és potser la interpretació més severa i més correcta de la seva carrera,
sí,
no?
Sí, que a més tinc la sensació que Melville no s'explicaria sense Alain Delon, igual que Alain Delon no s'explicaria sense Melville, amb aquesta encarnació d'una masculinitat, podríem dir, com molt sòbria, però també molt suggerent, jo crec.
Portava molt bé la gabardina, eh? O sigui, estil Bogart, per entendre's. Ara, jo t'he de dir que si em deixes posar al costat Rocco, doncs, no sé, eh? Vull dir, també, eh? Fins i tot el Tulipán Negro, mira, em fa gràcia aquella pel·lícula. O William Wilson, aquell personatge que va fer a les històries extraordinàries d'Edgar Allan Poe, eh? Dirigit per Louis Malle, El otro señor Klein... Bé, cau bé. És un senyor raro, eh? Senyor raro.
Això ens ho hauràs d'explicar.
Bueno, jo el tenia davant amb la Clàudia Cardinale abraçadets mirant la còpia restaurada del Gato Pardo del Festival de Canes i estaven acarameladíssimos. Però la història de la seva vida, qui va ser? Romy Schneider. No els van deixar estimar-se, els van separar. La família d'ella i la societat en general en aquella època. I estaven, però, penjadíssims un de l'altre. I quan ella va morir, estava destrossat i va trigar molts anys a donar la cara en nom de la Romy Schneider. Va ser una cerimònia dels Premis César, ja ella morta, quan li van concedir el César honorífic. I mireu què va passar.
Je n'étais pas prévu au programme, alors je vais faire bref.
Jo no estava previst i intentaré ser breu per no incomodar-vos. Gràcies. M'han demanat de retre homenatge a Romy Schneider. I he dit que sí. M'han demandat que li entregui el César honorífic i he acceptat.
J'ai accepté.
Per què?
Pourquoi? Pourquoi?
Per què?
Parce que...
Perquè...
Parce que cette année, tu
aurais... Perquè aquest any tindria 70 anys i et trobo moltíssim a faltar.
Parce que nous sommes fiancés.
Perquè vam estar junts fa 50 anys.
Parce que nous avons nagé ensemble.
Perquè vam nadar junts fa 40 anys al film La piscina.
Parce que nous nous sommes aimés.
Perquè ens vam estimar.
Parce que nous avons.
Perquè junts vam ser feliços i desgraciats. Quan el teu fill David va marxar. Perquè eres tu i jo era jo per tot això.
Alors ce soir.
I ara aquesta nit, jo us voldria demanar a tots una cosa senzilla però molt simbòlica. Que us poseu drets pels seus 70 anys i aplaudir-la amb mi. No us penseu que ara canta Romy Schneider, tot i que va cantar alguna vegada. La gràcia és que aquest mode costall té Alain Delon fent veure que fa alguna cosa com cantar.
El cœur se déchire quand les chiens sont lâchés. Amour, amour.
Anglaise modern style ou européen recyclé. Les intermittences de nos cœurs.
Us he de donar una notícia que potser a molts us importarà molt poc i bé, és el moment de dir-ho. Ahir va morir Nelly Kaplan, una directora argentina que ha mort de la Covid als 88 anys a Genève. Vivia a França des de feia molts anys i era una de les cineastes en èpoques en què les dones encara pràcticament no dirigien cinema, però tenia algunes coses curioses de la seva vida.
Sí, de fet, per exemple, tot el vincle que teníem amb una figura com Abel Gance...
El director de Napoleó?
El director de Napoleó. Jo he de reconèixer que és justament per això que la coneixia més que per la seva... que per la seva obra.
Ella havia dirigit molt cinema art, havia dirigit documentals sobre Picasso, sobre Gustave Moreau, havia fet molt treball de classes de cinema... Va dirigir La fiancée du pirate amb Bernadette Lafont, que era una pel·lícula que en el seu moment va ser més o menys mítica, el 69, però la seva carrera va ser com a director insignificant i ho va deixar estar el 91. Però bueno, va venir a Barcelona una vegada, la vaig conèixer, va estar fent un aperitiu perquè em tocava rebre els convidats i vaig descobrir que a vegades la gent de cinema és molt antipàtica i molt dura. I no per ser dona i directora de cinema m'estaré de dir que era molt antipàtica i molt dura. Però, en fi, ja queda dit, ja queda fet l'homenatge i queda fet el seu record. És a dir que, Nelly Kaplan, gràcies per tot el que vas fer positiu a la teva vida.
La finestra indiscreta.
Concurs de fantasmes top 10 a la finestra indiscreta. I en tenim un fotiver.
Un pasajero ha muerto.
Ja podeu triar entre els muertitos de l'Orient Express, Angelina Jolie, la núvia cadàver, Sofia Loren, la mama morta, l'Opus Dei de Roland Joffé i dos o tres departaments de cultura catalana oficial.
Patos i pats!
I en ritme, eh?
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mambo!
És Càndido. Bé, Càndido Camero. Era Càndido Camero, que ha mort als 99 anys. Aquest habanero, percussionista del bongó, de la conga, del latin jazz, del pop, del rock, de l'afro-cuban disco music, que va créixer en el Tropicana, va fer temporades a Nova York, va fer discos amb Machito i els seus afro-cubans, amb Dizzy Gillespie, amb Stan Kenton, un d'aquests que ens han deixat i que ens il·lustraran musicalment al llarg d'aquesta primera part del programa. Càndido serà qui donarà també la benvinguda, i li donem la benvinguda a la finestra indiscreta, a la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Àngels Ponsa, benvinguda, bona nit.
Moltes gràcies per rebre'ns amb aquesta companyia de música tan bona, o sigui que moltes gràcies.
Ens n'alegra, ens n'alegra. En un moment difícil, i jo li agraeixo molt perquè, en fi, després de les notícies d'ahir i de tot plegat, doncs, consellera, tenim uns 10 minuts i unes 7 preguntes per fer-li, o sigui que,
doncs,
si li
vinga,
sembla
no.
bé... Entengui que, a veure, aquí parlem bàsicament de cinema. Clar, podríem fer-ho extensiu, el teatre, les altres manifestacions de la cultura, però jo em referiré al cinema perquè és la que ens toca més íntimament aquí, no? I he de dir-li que, clar, jo li he de preguntar, no? És o no és la cultura i el cinema un bé essencial i, per tant, imprescindible? Perquè, sobretot pel tema empresarial, també em costa molt acceptar la situació. És a dir, que tenim dret a la vida, tenim dret a la cultura, però també tenim dret al treball, i la cultura és treball. I llavors costa d'entendre que hi ha gent que pugui treballar i gent que no pugui treballar. Com ho hem de resoldre, aquest dilema, consellera?
És complicat. Com bé deies, la cultura és vida, la cultura també és treball, la cultura és essencial i és segura, a més, s'ha fet de manera que els equipaments culturals s'han sabut reconvertir i han sabut fer front a la crisi amb mesures. Per tant, la cultura és tot això que dèiem, eh? I costa entendre que s'hagi hagut de tancar la cultura, no? Costa molt d'entendre. Jo mateixa, que l'he viscut des del moment de la represa amb un munt de diferents propostes, eh? Escèniques, musicals, de cinema... és dels llocs que més segur et trobes, la cultura, i això ho dic aquí, ho defensaré tot arreu, ho defenso davant dels epidemiòlegs i ho defenso on calgui. I és veritat, alhora genera molts llocs de treball i, per tant, doncs és un problema.
Però, no? Consellera, en un cinema la gent entra, seu, porta la mascareta, està distanciada, sí. No balla, no relaciona, no parla,
exactament.
No riu, no menja, perquè avui dia no es menja tampoc. Per tant,
jo,
perdoni, em dona a vegades la sensació de que, mira, com que al cinema ens atrevim, doncs dona la sensació de que fem alguna cosa, però el cinema, de veritat...
Jo no voldria creure que és això ni molt menys, perquè els arguments per part de les autoritats sanitàries hi són, però també m'afegeixo a que costa de creure, perquè doncs els que la coneixem i la vivim sabem que no hi ha... Primera, no hi ha hagut cap brot de Covid en el cap esdeveniment cultural, i ja en portem uns quants des del mes de juny. Per tant, costa. O sigui, jo no puc dir una altra cosa perquè m'estaria enganyant a mi mateixa. O sigui, costa,
no.
I així ho hem defensat, i espero que ben aviat puguem reprendre l'activitat cultural. I ara, precisament, estem treballant en la represa el més aviat possible, o sigui, si pot ser d'aquí 10 dies que no en siguin 15, per entendre'ns, i ho farem també amb el Procicat. Ara els estem treballant amb el sector.
Consellera, amb el tema d'ajudes, clar, després de l'experiència del que ha passat amb el tema dels autònoms, bé, jo suposo que això obliga a ser molt curosos en com s'activa, com s'eviten discriminacions, com s'evita que la gent hagi de competir.
De fet, nosaltres, avui... Sí, estic plenament d'acord que això no ens podem permetre que passin aquestes coses perquè fan molt de mal. Nosaltres avui ja hem tret una línia, avui n'hem tret dues, demà en traiem una altra. Dilluns, vull dir que les hem anat traient també escalonadament. No tenim l'univers que té doncs, els autònoms, que són moltíssims. Nosaltres no tenim aquestes xifres, però tot i així ho hem dimensionat prou bé perquè no passi cap atzucat que ens faci que sobre la gent patint com pateix hagi de patir una anomalia d'aquest tipus que no ens agrada i que no volem, no podem fer d'una altra manera.
Consellera, a banda dels drames empresarials i del drama cultural, perquè la gent té ganes de continuar amb una vida de contacte amb la cultura com el que ha tingut fins ara, aquesta pèrdua d'espectadors poden ser irrecuperables perquè s'han acostumat a veure segurament cultura d'unes altres maneres que després costarà moltíssim que no es conformin amb això. En un moment de transformació absoluta del cinema enmig d'una crisi de com es consumeix, de com es produeix, això ja ho teníem, no? En aquest moment s'ha de pensar molt en com invertir esforços en mig i llarg termini, perquè ja no és només superar la crisi del Covid i de tot plegat, sinó que és una crisi sobre una crisi sobre una crisi, on qui més patirà és el cinema català, que és d'una fragilitat extraordinària. Això, per mi, és una sentència de mort, gairebé.
Esperem que no, eh? Jo vull ser optimista en aquest sentit. A veure, és veritat que doncs, ara mateix això provoca que la gent vegi cinema i altres propostes culturals amb altres tipus, en plataformes, és igual, amb diferents tipologies. Nosaltres, acompanyant la represa, farem una campanya bastant intensiva de consum cultural de totes les disciplines, sobretot aquestes que s'han vist afectades pel darrer tancament. En el llarg termini, o en el mig-llarg termini, està clar que hem de fer la reflexió a l'entorn del cinema tal com està avui, això ho hem de fer conjuntament amb el sector. Jo aquests dies també m'he vist amb diferents associacions de productors audiovisuals que doncs tothom li va donant voltes.
Els de Proa han presentat un projecte precisament que s'ha d'estudiar a fons i que és considerable,
clar. Exactament. Uh-huh. Ahir precisament, que jo tenia una reunió amb ells, en vam començar a parlar ja. Nosaltres, amb aquesta represa del sector, diguéssim, de tot plegat, en el sector cultural sobretot, estem treballant en un projecte amb aquests fons Coreco, que els fons de represa, que agafa tot un sector de l'audiovisual molt important, un projecte d'envergadura que jo crec que tenim moltes possibilitats de que sigui un dels projectes que s'acabin escollint, on posiciona Catalunya com un pol de l'audiovisual important, que el fem conjuntament amb el sector, que no es fa només des de l'administració, que es fa també amb la indústria, que es fa també amb tot el que ja està vinculat. Per tant, jo crec que aquesta, si ells ho van valorar també positivament, pot ser una de les grans apostes de futur pel cinema català, perquè lògicament aquí ens hem de tornar a posicionar. El cinema català en un moment determinat ho va estar molt de posicionat, doncs hem de recuperar-ho.
Consellera, per acabar, i ja la deixem descansar, que és tard. Jo, de tota manera, li he de dir, perquè amb tota sinceritat li he de dir, que tinc la sensació de que amb el cinema s'ha sigut, i amb el teatre, injust. Jo estic a favor de sacrificar-nos tots, perquè jo vull viure i crec que quan s'han de prendre mesures dures, s'han de prendre mesures dures. Però tinc la sensació de que una vegada més la cultura és com la germana petita. Jo ja no diré que la Conselleria de Cultura és la germana petita de les conselleries, però És inevitable, consellera, que la gent del món de la cultura acabem pensant que eternament hem de ser els petits d'aquesta història.
Jo, amb tota sinceritat, comparteixo una part d'aquest relat que vostè ha fet, eh? O sigui, jo comparteixo que no... que la cultura no se n'havia d'haver sentit... no se n'havia d'haver ressentit en aquesta segona etapa. Una cosa és la primera etapa de la pandèmia, però en aquest moment, que les coses estaven fent molt bé, que s'havia reinventat, que s'havia fet, que s'ha fet una inversió en aparells purificadors d'aire, en un munt de coses que podríem relatar. Com que en soc coneixedora i conec bé aquest sector, jo tampoc crec que s'hagués hagut de tancar la cultura, li dic sincerament, o sigui, jo no puc... Altra cosa és que davant d'unes autoritats sanitàries que doncs t'expliquen i et situen en un relat que és complicat, perquè sanitàriament és molt complicat, doncs potser tots hem de ser en part comprensius, però d'altra banda és un sector que ha fet molt bé la feina.
Consellera, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions i donar la cara, evidentment,
només
que és el que
faltaria, és la nostra
la
obligació.
Discreta. Només li diré per acomiadar-la que moltes gràcies. M'agrada vostè, consellera, i crec que la llegeixo molt bé en tot el que diu, i per tant li agraeixo molt les seves paraules i les dites i les enteses. Transmeti, sí, això sí, a tothom qui cregui que ha d'arribar, que tota la cultura, jo parlo també des del sector del cinema, necessitarem molt carinyo per tornar a creure després de tot el que ha passat durant molts anys i tot el que ha passat últimament, també amb la nostra part de culpa, I ja ho dic d'entrada. Però necessitarem molt carinyo i, Àngels, consellera Ponsa, aquí ens trobaràs sempre.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu també, i sapigueu que no us faltarà per part d'aquesta conselleria i d'aquesta consellera tampoc tot el carinyo, l'acaronament que faci falta per tirar endavant treballant junts, perquè jo crec que la importància d'això és que també siguem capaços de fer-ho junts, que no ho faci cadascú per la seva banda, per arribar més lluny, i aquí ens teniu en total disposició per poder-hi fer front amb totes les ganes i amb un equip que ens hi estem deixant la pell tots nosaltres al costat del sector, només faltaria.
Aquí ens teniu, a la finestra indiscreta, també per descomptat. Bona nit,
moltes
consellera.
Gràcies, bona nit. Moltes
a reveure.
Adéu-siau, bona nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, pussycat?
I ara, mira, per posar una mica de refresc, farem gatets, notícies miu, miu, i Sílvia Andrés. Aquesta onomatopeia.
Què veurem el dia 25 de desembre a Disney Plus? Va, què podem veure? Què podem veure? Tic-tac, tic-tac, al fons.
Jo
què
res.
Veurem?
Jo ho sé perquè m'ho has apuntat aquí al guió, Violeta.
Jo no ho sé, és que no part del tema Disney Plus no és el meu canal preferit.
I el tema Pixar com el portes, per això?
Què estem esperant?
No, digueu-me, no ho sé, però digueu-me
estem
si
esperant
si
molt...
Pixar, vull la resposta ja.
Soul, la
I a més
pel·lícula.
A més, en què? En català.
En català, és una gran notícia.
Estem salvats! What's new, pussycat?
Sir Sean Connery ens ha deixat, però comença la llegenda. La pistola que portava a James Bond, a Doctor No, es posa a la venda en una subhasta a Hollywood.
Però a veure, quina? Perquè deuen haver 60.000 pistoles de gent.
L'Alfons té tots els detalls.
No, home, si la portava Doctor No, Déu-n'hi-do, és un record maco. Potser la comprarà algun votant de Trump a Florida, vés a saber. La revolució està a punt de començar. What's new,
pussycat? Es queda amb la sèrie d'espies protagonitzada per Arnold Schwarzenegger. Ara seré polèmica, al fons. Jo no sé si ho acabo de veure.
Jo
Arnold
crec que...
Schwarzenegger d'espia allà...
Espia amb una filla que fins i tot corren rumors de que pot ser Mentires Arriesgades portat en sèrie, i jo crec que aquest home mereix una sèrie. Pot ser divertida, sí.
Recordeu la setmana passada que us explicava que Johnny Depp havia perdut el judici i que el considerava consideraven, doncs, això, un marit maltractador.
Però falta una apel·lació encara.
De moment és el que és.
De moment la pel·li ja... Té conseqüències. Animals Fantàstics 3, ell ja no és el protagonista, ha rodat una única escena, li pagaran tot el sou íntegre i ja té substitut, que és el Mads Mikkelsen.
Sí, 10 milions de dòlars per rodar una sola escena, això més que el Sean Connery a Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
Jurassic World Dominion s'ha acabat de rodar-se, està prevista l'estrena el 2022 i dins d'aquest pressupost hi ha una part destinada, que són 6 i 8 milions de dòlars, als protocols Covid, i alerta, es van fer més de 40.000 testos Covid.
Més jo, dels que s'han fet a tot Catalunya.
Jo flipo amb aquesta notícia, jo m'imagino a tothom allà i fent testos.
Però és que a més, diguem, si no estan estrenant pel·lícules, potser quan arribi el moment d'estrenar aquesta pel·lícula per la que s'han gastat tots aquests diners, no hi ha cinemes per estrenar-la.
Per exemple, clar.
Recordeu la sèrie Padres Forzosos i aquell personatge que es deia Rebeca, que era la noia? Doncs l'actriu va anar a la presó per una presumpta... Bueno, no presumpta, no, per una estafa. Ha estat 2 mesos a la presó i ara, nois, surt.
És que es peta la vida.
Sí, és que surt per Nadal, vuelve a casa por Navidad, Violeta. A veure, feies que sí, de que la recordaves, eh?
Recordava la sèrie, Rebeca. Recordava la Rebeca, però clar, és que...
S'ha anat a la presó.
És que, en sèrio, vull dir, quina caiguda, no? Més... Sí,
les Olsen eren les que semblava que acabaria a la presó.
No hi ha
i no,
un pam de net, que no hi ha un pam de net, oi que no, Àlex?
No.
Bueno, aquesta ha estat la selecció d'avui. Sí. Moltes gràcies, gateta, eh?
Miu, miu.
Però perdoneu, eh? Hem d'afegir coses, eh?
Quines va vindre.
Bueno, per exemple, Canción de cuna para un cadáver. Bueno, l'Isabel Raya ens va escriure després de la mort de l'Olivia de Havilland i mira que hem trigat, eh? Però bueno, diu que va veure Canción de cuna para un cadáver fa més de 35 anys, que li va impactar molt i és brutal. Hi ha una escena que em penso que és a la pel·li quan cau de dalt a baix una planta en un test i es trenca, i no me'n recordo si li dona algú. Us en recordeu, Violeta? Tu te'n recordes?
Jo no me'n recordo si li dona algú.
Doncs, a veure, sí, és una escena de Canción de cuna, però l'he hagut de mirar perquè no hi havia manera de veure-ho.
I la pregunta és, li dona algú o no?
No, aquesta és la cosa, no? Vull dir, aquesta pel·lícula, la Bette Davis és una boja d'una plantació que no sé què, i llavors hi ha una escena que l'Olivia de Havilland, que representa que és la bona però no serà tan bona, i el Joseph Cotten estan parlant, i la Charlotte, que està boja, està dalt, i els hi fot un test des de dalt, damunt del cap.
Jo puc apostar, que sí. Crec que no dona ningú.
Doncs sí que dona, però no ho sembla. El test dona perquè cau, se sent el cop, es trenca en dos i cau a terra, però quan enfoquen el Joseph Cotten i a l'Olivia de Havilland, estan perfectament pentinats, no tenen ni un rasguño, ni sorra, ni res de res. I bueno, la veritat és que és una mica ridícul, eh? Ho hem de dir, no? Per tant, cert, era Canción de cuna para un cadáver. Per cert, aquesta és Bette Davis cantant la cançó de la pel·lícula, que havia de fer amb Joan Crawford, i Joan Crawford no la va fer, i va venir l'Olivia Havilland, que va fer el paper que havia de fer la Bette Davis, i la Bette Davis va fer el paper que havia de fer la Joan Crawford. En fi, un embolic.
Però és un paper molt Bette Davis, el que acaba fent Bette Davis.
Totalment. Ah, per cert, una altra bona notícia. Home, a veure, l'alternativa. L'alternativa sí que tenim. I ens ho presenta la Cristina Riera,
la codirectora del festival.
El 16 i el 29 de novembre arriba l'alternativa a les vostres cases. La situació sanitària ens ha obligat a traslladar el festival online, així que la major part de la programació estarà disponible a Filmin, a més de moltes activitats que podreu trobar al web del festival i que anirem ampliant. L'alternativa oficial es presenta 40 films de competició en 3 seccions, llargmetratge i curtmetratge internacionals i nacional. Un reflex de la pluralitat de propostes audiovisuals independents que es produeixen actualment al nostre país i a tot el món. Films que presenten horitzons oberts i altres que s'endinsen a interiors domèstics des de Buenos Aires a la Xina. Films compromesos que mostren persones inconformistes, que desvellen contradiccions de la nostra societat, que apunten espais de resistència i reivindiquen formes de vida més connectades a la natura. Una invitació a viatjar en aquesta aventura cinematogràfica que barreja ficció i no ficció, propostes híbrides, animació, experimental... També tindrem una secció i seminari dedicats al cinema art, sessions especials per presentar alguns dels films més destacats de la producció nacional recent, I com sempre, programació familiar amb petits experiments. Però a més, l'alternativa ofereix un ampli programa d'activitats per a tots els públics que ens permeten endinsar-nos en l'imaginari dels autors i conèixer algunes de les seves tècniques. Inaugurarem el festival el proper 16 de novembre amb el molt esperat El Año del Descubrimiento. El seu director, Luis López Carrasco, oferirà una masterclass com a preludi del film. Us esperem.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Torna amb nosaltres aquest Càndido Camero, que il·lustra musicalment la primera part de la finestra discreta d'avui, a qui acomiadem, perquè ja ho he dit abans, ha mort aquesta setmana. Bongonero total. I bé, sí, la inauguració és l'Año del Descubrimiento, tres horetes de documental meravellós.
I que passen volant, perquè bueno, són tres hores de documental, però podríem dir que també són, no sé, 30 anys d'història.
Sí.
Perquè el retrat que fa de l'Espanya, diguem, de la transició i com ho arrossega, jo crec, fins als nostres dies, és un exercici d'una intel·ligència brutal.
Jo crec que té una virtut increïble, i és que gràcies al món del documental a TV3, per exemple, no?, que tot dura 30 minuts o 60, ara resulta que tots els documentals sembla que han de ser com una condensació de coses i no hi ha... Pues mira, després parlarem de Fernando Solanas, que va fer aquella La Hora de los Hornos, que durava 4 hores, i ja no parlem de la batalla de Xile, del Patricio Guzmán. O sigui, que hi hagi documentals que es prenguin el seu temps, em sembla fantàstic,
sí,
no?
Sí, i de fet alguna cosa... Jo crec que l'Año del Descubrimiento, la pel·lícula de Luis López Carrasco, té una cosa en comú amb la batalla de Xile, del Patricio Guzmán, que és aquest retrat, no?, també d'una classe obrera, de què és el que passa amb la classe obrera, i en certa manera, diguem, el retrat que es fa d'aquesta època ens porta una mica, no?, a la precarietat actual d'una manera, com dèiem, no?, molt audaç, perquè a part també inclús formalment, no?, la pel·lícula juga molt amb la pantalla partida i a més dona veu a la gent...
Sí, sí. A mi sembla una de les grans pel·lícules de l'any. 15 euracos és el que podeu pagar d'abonament per seguir a Filmin i a alguna altra plataforma tota aquesta l'alternativa. I jo us diré 3 o 4 títols més, només perquè ho sapigueu. La Mami, que és un altre documental que em sembla meravellós, de Laura Herrero, meravellós. La vida d'una dona que s'ha passat tota la vida tancada en una habitació fent paper de vàter per donar les clientes d'un cabaret i convertint-se en la confessora de totes les senyores que passen per allà. Increïble. I una altra que es diu Big, 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 perquè és la història d'una família de veïns i amics que es reuneixen 3 vegades a veure Big, la pel·lícula del Tom Hanks.
Hòstia, que curiós.
I què passa mentre es veuen Big una i altra vegada i una i altra vegada? Molt curiós. I L'última primavera, que és una pel·lícula de la Isabel Lamberti, que també m'ha agradat moltíssim. Per tant, hi ha material de primera, absolutament primera categoria. La pena és que l'Año del Descubrimiento s'havia d'estrenar i, a banda de que surti a l'alternativa i que estigui a Filmin, no estan les pantalles, que és on també correspondria.
Sí, sobretot, a més, perquè aquest joc que deia de la pantalla partida, jo tinc molta curiositat de saber com es pot veure amb una pantalla, no?, per exemple, d'ordinador, o amb un televisor una mica més petit, perquè, clar, tenir dues pantalles a la vegada amb dues persones parlant en el context, no?, d'un bar, que és on té lloc la major part de la pel·lícula, no és el mateix.
No, ni la manera de mirar el cinema a les pantalles de televisió, que et despistes en 4 coses i ja està, no? Bé, és allò que vam fer ja la setmana passada, no? Quines pel·lícules ens estem perdent? Aquesta no, però, per exemple, clar, com estem, no podem veure El Año que Dejamos de Jugar.
Esta es Ana, de Alemania. Es una refugiada. Ahora la tendremos en clase.
Sé bienvenida, Ana.
Algunas veces tengo tanto miedo, papá.
¿Sí? ¿De qué?
Pues de esa insignia.
Alfons, aquesta és la pel·lícula de la Caroline Link de Hitler i el Conillet Rosa?
Sí, li van canviar... És que el Barcelona Film Fest, que és on vam poder veure aquesta pel·lícula la primera vegada, es deia així, quan Hitler robó el Conejo Rosa, i ens no devia convèncer perquè li han canviat el títol sobre la marxa. Bé, és veritat que aquí no es pot veure, però potser alguns oients de Catalunya Ràdio de fora, que també en tenim, doncs teniu l'oportunitat, veureu una pel·lícula que, home, què voleu que us digui? Història de nena petita, Segona Guerra Mundial, obligada a canviar de casa... i tots els tòpics que es deriven de que, a partir d'aquest tipus d'històries.
Però és que la volíem veure, volíem sí. comprovar-ho, volíem ser protagonistes. De fet, per cert, ha mort el director de fotografia de la Caroline Link dels últims anys en un lugar d'Àfrica, etc etc. Jo també sento molt que s'hagi perdut l'estrena de Parasama, que és un documental extraordinari de Wahab al-Hateab, i que fa viure en directe l'aventura d'una família que es queda a Síria perquè no volen treure la seva filla del país enmig de tota la guerra. És impressionant, aquest documental. No sé si l'has vist.
No l'he vist, però sembla molt...
És un dels documentals de l'any. Els documentals estan que se salen, eh? Mm. Bueno, i la Llorona?
Ustedes son héroes. Héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión.
Jo de Jairo Bustamante, el seu director, només puc parlar bé, eh? Perquè aquella pel·lícula seva que es va estrenar just quan va començar el primer confinament, Temblores,
sí.
M'agradava moltíssim.
És que és una cosa molt curiosa, perquè les dues, Temblores i La Llorona, es van passar al Festival de Sant Sebastià de l'any passat, i aleshores em van deixar entrevistar-lo dos vegades seguides per les dues pel·lícules. Temblores era una pel·lícula d'un retrat social dels homosexuals a Guatemala, que era molt dur, i en canvi La Llorona és una pel·lícula més de gènere, també té el tema social a partir de el judici a una sèrie d'exmilitars, no?
Bueno, un genocidi, sí, efectivament, a Guatemala, clar.
I com la justícia no els hi arriba, diguéssim, de forma ordinària, sinó de forma sobrenatural. El que passa és que dic això i sona a pel·lícula molt americana i no al contrari. És una pel·lícula molt continguda, molt sòbria. Ho dic perquè va haver-hi una pel·lícula americana que es deia La Llorona, que era terror tipus James Wan, per entendre'ns, i en canvi aquí ell explica que aquest mite és realment és un mite llatinoamericà molt antic i, vaja, em va explicar una miqueta de què anava la cosa.
Han habido muchísimas películas sobre La Llorona y muchísima literatura. La Llorona es, es una leyenda latinoamericana, una de las más conocidas, creo, y en Mesoamérica, o sea, en México y en parte de Centroamérica, es, creo, la leyenda de horror, no solo la más conocida, sino también la más querida. Es realmente, La Llorona es muy, muy famosa. Y de cierta manera, esto influyó a poder utilizarla como personaje para contar este horror que contamos en la película.
Càndido, que continua amb les seves músiques des del més enllà, no? Bueno, la distància entre l'horror i el terror, podríem dir. L'horror del genocidi i el terror de La Llorona, per entendre'ns. Mm. Tot això ens ho hem perdut, us esteu perdent. Potser algun dia ho recuperarem. L'última sí que aquesta em sap greu, perquè es podia veure als cinemes també i no serà així La vida por delante, no?
Però almenys la podem recuperar a Netflix, la nova pel·lícula protagonitzada per Sofia Loren després de molts anys d'inactivitat i que ha estat dirigida pel seu fill, per l'Eduardo Ponti, i també per una actriu catalana, l'Abril Zamora, que doncs, ens va atendre als micros de Catalunya Ràdio. Bé, als micros, de fet, més aviat amb una pantalla de Skype a través del meu ordinador, ho dic, perquè el so veureu que no és de micro de Catalunya Ràdio, em sap greu, però almenys podem tenir aquesta entrevista i ella va estar fantàstica.
La vie de Valois, és a dir, la novel·la de Romain Gary, que es va convertir en Madame Rosa amb la Simone Signoret, la mateixa història, no?, una senyora supervivent de l'Holocaust que ha sigut prostituta i ara cuida els fills de les prostitutes i de la gent que necessita deixar-los en algun lloc i que va guanyar l'Òscar de millor film de parla no anglès. Després va ser una obra de teatre que va fer Concha Velasco al Teatre Goya de Barcelona, per exemple, dirigida per Josep Maria Pou, i ara és la nova pel·lícula de Sofia Loren.
Due mesi, non un giorno di più. Le regole le faccio io.
Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo il buco di merda.
Basta!
Non tazzardare, sai.
Non ci sta con la testa.
Rosa è un bambino.
Quando tu finisci le parole,
Doncs és un plaer enorme rebre l'Abril Zamora a la Finestra Indiscreta de Catalunya Ràdio i, a més, portant una pel·lícula, La vida por delante, que ens fa moltíssima il·lusió de presentar. Abril, benvinguda, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Jo, la veritat, és que em posaré més emotiu que periodista, no?, amb aquesta, sí, en aquesta pel·lícula, en aquesta entrevista. Clar, el primer que et preguntaré és quan saps, com t'arriba, què et passa pel cap quan et diuen rodar una pel·lícula amb Sofia Loren?
Doncs mira, primer pensava que no em sortiria aquesta feina, la veritat, perquè no sé parlar italià, no sé. Llavors em van trucar per agradar-me una prova, per fer un càsting. El vaig fer, vaig passar aquesta primera prova, després una altra, i pensava, no, això no em sortirà. Què faig jo, una noia de Cerdanyola, anant a Roma a gravar res amb Sofia Loren? I quan em van trucar per dir-me que sí que estava confirmada, va ser, no sé, em va donar una sensació com de vertigen, com terrible, em va fer molta por, però quan vaig arribar a rodar el primer dia i em vaig adonar que Sofia Loren, que és una senyora com qualsevol altra, molt tranquil·la, molt humana i tal, se'm van caure tots els mites al terra i va ser tot com molt fàcil.
Parla'ns una mica de Lola, que jo la defineixo com la veïna que tothom voldria tenir, no? Una, sí, energia pura i d'aquestes que mai et falla, vaja.
He de dir que l'energia és meva, directament. Aquesta és meva de naixement i la vaig aplicar al personatge. Lola, estic molt contenta amb aquest personatge perquè és com una... És com la part més lleugera de la pel·lícula, és com... No sé, és com... Sempre arriba com si fos l'aire, no? Així, és com... És una dona transsexual que té un fill que es dedica a la prostitució i que no pot atendre el seu fill, i llavors el personatge de Madame Rosa, que és Sofia Loren, s'encarrega de cuidar-lo i tal. I és divertit fer un personatge com aquest perquè com tota la pel·lícula té com molt dramatisme, intensitat, i és una cosa molt emocional, quan tens aquest personatge que apareix i desapareix en uns moments concrets de la pel·lícula, doncs crec que s'agraeix una mica i et dona molt de poder i fa que sigui molt fàcil que l'espectador empatitzi amb tu.
És veritat que la pel·lícula té dramatisme, però m'agrada perquè la pel·lícula és una mica així com ho has explicat tu ara, no? Doncs una prostituta que té un fill, tal, la Sofia Loren és una exprostituta que cuida dels també, fills, sí, i les altres. Tot ho planteja d'una forma molt natural i en realitat...
Natural, sí.
Sent molt dramàtica, no hi ha una burxa a l'espectador constant, per entendre'ns.
Sí, perquè podria haver com una mena de recrear-se, no?, dins d'això, de mira quina situació més complicada que tenen els personatges, però crec que parla de personatges una mica marginals, però els ensenya des d'un lloc molt, 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 molt humà i és molt fàcil entendre les històries perquè parla de coses molt universals, no?, i parla com d'aquesta manera de buscar una família que no és la teva, que no és la teva biològica, però que és igual d'important, que siguis el que siguis, dediquis el que et dediquis, tothom busca una amiga que li donin carinyo, amor i tenir com, no sé, algun esquena on pujar-te, parlo fatal català, ho estic intentant, vale? Però recolzar-te.
No, t'ho agraeixo molt. És dir, on recolzar-te, val. Sí, sí.
Recolzar-te, sí.
On vau rodar? Quin és aquest lloc tan maco, malgrat que la història doncs tingui moments foscos?
Doncs mira, quan et criden per fer una pel·lícula, quan et truquen per fer una pel·lícula a Roma, a Itàlia, penses que aniràs a un lloc com molt glamurós i tal, i no. Vam rodar a Trani, que és un poble molt, molt, molt petit, de pescadors i tot això, i sempre explico, no?, que crec que no havíem vist mai una persona trans com jo i va ser una experiència molt estranya perquè m'han agradat molts dies i jo caminava pel carrer quan acabava el rodatge i la gent em mirava d'una manera super estranya, era com haver viatjat amb la màquina del temps. I després vam gravar a Bari, que és com un poble més... Bueno, molt com Cerdanyola, doncs, soc jo, que és com una ciutat dormitori així, gran, però molt urbà i tal. Però va ser molt guai conèixer aquesta part d'Itàlia també, que no és com molt vacacional, però que sí que és com molt, molt real i molt palpable, no sé.
Ara directament et preguntaré ja per interioritats de la pel·lícula. A veure, què tal és ballar amb Sofia Loren?
Uau! Vam assajar moltíssim aquesta escena. I ella era les escenes que tenia amb mi que volia que millor quedessin. I vam assajar moltíssim, la vam gravar, vam fer moltíssims plànols. Bueno, crec que parlaré en castellà directament, perquè si no em quedaré com atrapada. Bueno, grabamos muchísimos planos y ya que estaba convencida que quería que quedara súper, súper bien, y fue de las primeras que grabamos. Entonces, imagínate que de pronto llegas, que vale, que es una señora muy maja y muy humana y tal, pero es Sofía Loren, ¿vale? Y te está mirando fijamente y se está enganchando a tu cuerpo y tú la estás llevando con muchísimo cuidado porque es una señora muy mayor y no quieres hacerle daño y tal. Pero la verdad es que se entregó de un modo como...
como las actrices jóvenes que empiezan, o sea, con muchísimas ganas, sin ningún tipo de prejuicio, sin justificarse, porque piensas, igual está jugando a una falsa humanidad o naturalidad, y para nada, fue una persona como muy cercana desde el principio y facilitó muchísimo el trabajo, como concretamente de esa secuencia, que era como muy difícil para ella. Quieras que no, no es lo mismo grabar una secuencia de baile en un solo plano, en un plano de secuencia, que de pronto estar toda una jornada haciendo el momento del baile, que es bastante largo en la película, desde aquí, desde este plano, desde este otro plano también, desde aquí, desde allá. Y la verdad es que se entregó muchísimo. Ensayamos varias veces en el decorado, en su casa y tal, porque realmente queríamos que quedara bien. Que ojo, que la gente no piense que de pronto hacemos una coreografía extrema, però era bonito que lo lleváramos muy medido para que tanto ella como yo nos sintiéramos seguras.
Em fa res això que dius, no? Que va ser una jornada llarga de rodar des de diversos llocs, perquè, clar, òbviament hi ha una relació molt propera entre el director i la Sofia també. M'agradaria saber com vas veure tu aquesta relació, no? De director-actriu, sent
pues,
para...
Mira, igual si hubiera trabajado con Eduardo en otra película donde no hubiera estado su madre, podría hablar de un modo diferente, pero es cierto que, claro que había un trato especial de Eduardo con su madre y la protegía de un modo, quería que todo estuviera bien para ella, pero es que era como nos trataba el resto de actores también. Eduardo, desde minuto uno que hice una prueba con él en un hotel en Roma, me trató como si fuera de su familia y me decía cosas preciosas y cuando hacíamos algún Skype tenía como un vínculo súper familiar tanto conmigo como con Ibra, que es el niño de la película y que claro, es un niño que está jugando a ser actor, que está trabajando un montón de horas y tal, y era maravilloso que él lo protegiera de ese modo, pero la relación que tuvo Eduardo con su madre dirigiéndola y tal fue exactamente, te lo digo de verdad, la misma que tuvo conmigo, ¿sabes? Es cierto que al principio te llama un poco la atención porque pues estás insegura y tal, y ves que claro, hay mucho feeling entre ellos, pero también hay mucha exigencia porque Eduardo es muy cariñoso, muy humano, quiere protegerte, pero es muy exigente como director, ¿sabes? Si no tiene lo que quiere, va a repetir hasta que lo tenga, y eso hace cuando es una jornada larga, en verano, en Italia, con una señora mayor, con un niño pequeño que tampoco ha actuado nunca, todo puede ser complicado, y aún así creo que él estuvo muy sembrado y lo hizo muy bien, hizo que fuera muy fácil para todos, por lo menos pues, esa es la sensación que yo tengo desde dentro.
Sofia Loren es una fuerza a la natura, Abril Zamora también, Ibrahim Agueye, que ahora lo mencionabas, también. Vull dir, ¿cómo va a ser esta relación mal novio?
Bueno. Antes de conocer a Sofía, yo que hice varias pruebas, fui a hacer como una especie de prueba de ensayo con Ibra, que no le conocía de nada, y claro, yo tengo mucho miedo, me da mucho miedo los niños en torno a mi transexualidad, te lo digo de verdad por experiencia personal, porque pues los niños son muy sinceros y se les ve todo en la cara, y me daba un poco de miedo porque había visto algunas imágenes de él y no sabía realmente, sabía que era un niño, pues que no era un niño actor, que no estaba acostumbrado a esta cosa como de la farándula y tal, y nunca tuvo ningún tipo de conflicto con esto, ni nada por el estilo, nunca mencionó absolutamente nada, fue súper cariñoso conmigo desde minuto uno, y cuando yo le vi en ese trabajo de mesa que hicimos con la coach que él tenía, que era una chica que era un amor, la verdad, hacer sus secuencias desde un lugar, siempre decimos este mito, ¿no? De, el niño tiene talento natural y todo ese tipo de cosas, y a lo mejor era un talento como difícil de controlar, ¿no? Porque los niños suelen ser muy irregulares, de pronto hacen cosas maravillosas y brillantes, y de pronto hacen cosas que les suenan a texto, pero Ibra era todo sensibilidad, humanidad. De pronto grabamos una secuencia con él y se ponía a llorar de una manera, con una profesionalidad que hacía que te sintieras la peor actriz del mundo, la actriz más tramposa del universo. Porque siempre decimos, ¿no? Que yo como directora siempre hablo mucho de los niños. Cuando tú eres un niño y juegas a ser un pirata, eres un pirata de verdad y no te lo cuestionas. Cuando eres un adulto, estás todo el rato pensando en lo que proyectas, lo que no, lo que sientes, a dónde quieres llegar y tal. Y ver a Ibra trabajando en directo, pues es alucinante, apabullante y fomenta mucho tu inseguridad como actriz y dices, vale, cari, yo soy bastante más profesional que él y no le llego a la suela de los zapatos, ¿vale?
Si no dominaves el tema de l'italià, com et va sortir? I segon, boxeig, realment, feies?
No n'he fet, no has vist els meus braços, no faig molt d'esport. Faig elíptica, que tinc a casa, però boxeo nunca. I l'italià no, pues... Sinceramente no sé cómo lo hice y a día de hoy me lo pregunto, ¿vale? Con todo, le eché muchísimo morro. Es cierto que más o menos entiendo catalán y hablo catalán y había cosas muy parecidas, pero yo no podía tener una conversación con Sofía Loren en ningún momento. Ella lo intentaba conmigo, me susurraba secretos al oído y yo perdí la oportunidad maravillosa de contarte grandes secretos ahora por no entender ni el inglés ni el italiano. O sea, era... Claro, yo no tenía una persona traductora conmigo todo el rato. En Italia mucha gente chapurrea castellano, es cierto, y entonces pues te van diciendo cosas y tal, pero no había alguien destinado a eso. Entonces, a veces yo me entendía como podía... un poco de inglés, algo que entendía, italiano más o menos entendía algunas cosas, pero no me costaba entenderlo, sino me costaba expresarme, pero como yo soy muy expresiva y muy enérgica, la gente entendía más o menos todo lo que yo estaba diciendo y si no lo fingían súper bien. Pero es cierto que eso, al ser mi primera película internacional, en algunos momentos me sentí un poco sola por el hecho de que, claro, estás en un rodaje muy largo, estás sola en una ciudad que no es la tuya, no conoces a nadie, no puedes hablar con nadie en los parones de rodaje, por eso yo deseaba estar en el set y deseaba estar con los actores, pero cuando me iba al hotel era como... ¿Y ahora qué hago, Cari? ¿Y ahora qué hago?
Bueno, doncs, Abril, moltíssimes gràcies per aquesta
gràcies
entrevista, per aquesta energia i per la pel·lícula, és meravellosa. Gràcies, de veritat.
Moltes gràcies. Encantada de conèixer-te.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I per acabar la primera part del programa us explico que una de les pel·lícules de la meva vida la vaig veure al cinema Alexandra de la Rambla de Catalunya l'any 1971. Era un Claude Chabrol, que fa 10 anys que es va morir, el més dispers, imprevisible i irregular dels cineastes de la Nouvelle Vague, que en l'època amb la seva dona Stéphane Audran van fer potser les millors pel·lícules de la seva carrera, La mujer infiel, Accidente sin huella, La ruptura, La noche cerra, Relaciones sangrientas i El carnicero. Eren pel·lícules sobre la condició humana a la província, no? Vicis, faleses, dependències, mentides, secrets, gent acomodada en perill, per entendre'ns. Ella, Stéphane Audran, era una professora de poble soltera i ell, el Jean Yan, era el popol, un carnisser absolutament traumatitzat per la guerra d'Indochina i algú està matant velles en els voltants. Ells dos viuen una història d'amor que no s'acaba d'expressar del tot perquè són tímids, perquè no poden, perquè hi ha alguna cosa que no funciona entre ells. Hi ha un ambient d'angoixa similar a algunes pel·lícules de Hitchcock, típic de Claude Chabrol, clar que sí, Falso culpable, o La sombra d'una duda, o Atormentada, tot és molt fosc, no controlen ben bé el que els hi passa, i de fet és la història de la caiguda de les dues últimes fulles d'un arbre, o sigui... que podria ser preciós, no?, però que explica la soledat definitiva i irremediable del personatge de la professora que acaba descobrint que aquell home del que està enamorada probablement és culpable d'aquelles morts i que, a més, es mata perquè no pot suportar el que està fent. O sigui, un dramón, però tremendo, 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 no?
I sobretot aquesta idea de la sospita, que és molt de Hitchcock, no? De,
sí.
El que importa no és únicament si ho ha fet o no,
sí,
sinó sobretot la culpa que
com
creu...
Com va enverinant i enverinant i enverinant
la relació
d'aquests dos personatges,
no? Que això justament
no?
És el que escrivia Chabrol sobre les pel·lícules de Hitchcock, entre altres coses, en un text molt bonic sobre La finestra indiscreta.
Aquesta és La lliçó del carnicero, una pel·lícula avui dia molt obligada de cop... Claude Chabrol, i que jo mantinc en el meu cor com un film que em va ensenyar molt més sobre els homes i les dones que moltes de les coses que em passarien després a la meva vida.
Es terrible un crimen. Piensa en esa pobre chica.
Señorita Lane, otras cosas no habré visto, pero cadáveres con la cabeza en el barro, destrozados, los ojos abiertos. Y los he visto amontonados. Críos con las cuencas vacías, mujeres indochinas tan viejas como la señora Tirán, completamente mutiladas. Amigos míos comidos por los gusanos, pudriéndose al sol.
Sí, sí, la guerra es algo terrible, pero hay un motivo. Pero un asesinato como este, no sé, es una salvajada.
Imagínese, los cadáveres los contábamos nosotros por camiones.
I amb la música del carnicero acomiadem la primera part del programa. Però no us perdeu la segona.